L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Molt bona tarda, molt cordial un dia més aquesta salutació de benvinguda que diàriament i a l'hora d'encetar el repàs a l'actualitat us oferim des de la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dijous, som a 17 de desembre, un dia més encetem aquesta repassada. Ho fem com sempre, avançant el sumari de continguts a tractar els propers minuts a ritme de titulars. Territori i sostenibilitat. El departament rebaixa en un 12% les tarifes ferroviàries a les Terres de l'Ebre. En el cas de Riba-roja i Ulldecona, s'equiparen els preus als que Renfe té a la resta de l'estat espanyol com a discriminació positiva. El descompte és del 20%. El ple d'aquest dijous a Santa Bàrbara portarà a aprovació els pressupostos per al 2016. I Amposta, el polígon de l'Oriola podria ser el lloc escollit per una empresa d'alimentació per instal·lar-se al nostre territori. Per la seva banda, l'Ajuntament de Deltebre prepara la via jurídica per reclamar el dragatge de la bocana del riu Ebre a la desembocadura. En clau mediambiental destacarem també que Costes corregeix l'error de regenerar les platges de l'Ametlla de Mar amb sauló en lloc de fer-ho amb sorra. En clau de successos destacarem que ha estat robat el cable de coure que il·luminava la Torre de la Carroba, una torre de vigilància del segle XIV a Amposta. I tres persones, tres dones concretament d'una mateixa família, han estat detingudes a la capital del Montsià per un delicte contra la salut pública, per venda de drogues. A ritme d'agenda, anirem cap a Santa Bàrbara. Un dinar per un dinar és l'acció solidària que enguany destaca en la 17a edició del Tu a Tu, el programa amb el qual des de la Plana Ràdio celebren l'arribada de les festes nadalenques. Diumenge a l'Aldea hi haurà contacontes a l'Escrua per als més petits del municipi. I un dia abans, dissabte, l'Escola de Teatre i Circ d'Amposta presentarà la tercera nit dels gèneres teatrals. A la recta final del nostre temps d'actualitat tractarem qüestions esportives. Per una banda, passarem per l'Aldea, on diumenge celebraran la quinta cursa i marxa de Sant Silvestre. També passarem balanç a la gala de l'esport canareu que el passat cap de setmana se celebrava a Alcanar. Una gala que enguany es va afegir també a les activitats organitzades amb motiu de la marató. Aquestes són algunes de les propostes més destacades d'un informatiu, d'un temps d'actualitat que de seguida comencem a ampliar aquí, a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El recorregut informatiu del dia l'obrim avui parlant del Departament de Territori i Sostenibilitat que en el dia d'ahir anunciava rebaixarà a partir del 1 de gener vinent les tarifes en els trajectes de tren entre Barcelona i les Terres de l'Ebre, és a dir, a les estacions de les línies R15 i R16 amb parada en municipis ebrencs. Així, en els serveis que cobreixen la comunicació de Barcelona amb les Terres de l'Ebre, dins dels serveis R15 i R16, s'estableixen uns preus específics del bitllet senzill i del Bono Express per als trajectes entre Barcelona i les estacions ferroviàries de les comarques del Baix Ebre, Montsià, Mora d'Ebre i la Terra Alta. Pel que fa al bitllet senzill, s'equiparen els preus del viatge Barcelona-Ulldecona i Barcelona-Riba-roja amb els de Barcelona-Vinaròs i Barcelona-Faió, la Pobla de Massaluca, amb els de la tarifa de Renfe a la resta de l'estat espanyol, amb el descompte d'anada i tornada. Aquesta equiparació suposa un descompte del 20,18% en el preu per viatge entre Barcelona i Ulldecona al Canal Sénia i també en la línia Barcelona-Riba-roja d'Ebre, un descompte del 12% en la resta de relacions. En consonància amb els nous preus dels bitllets, s'ajusta també el preu dels abonaments de 10 viatges per als mateixos recorreguts. La mesura, reclamada pel territori, es pren per tal d'acabar amb les actuals diferències tarifàries dels serveis de Renfe que comuniquen Barcelona amb poblacions de fora del territori català, on la competència per a la fixació del règim tarifari correspon a l'Estat, segons explica la nota de premsa emesa pel mateix departament. La resta de tarifes de tots els serveis regionals de Catalunya queden congelades per al 2016, tal com explicava el mateix conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila. Evidentment, la mesura ha estat molt ben rebuda aquí al territori. La portaveu de la plataforma Trens Dignes, Montse Castellà, deia que es rep amb satisfacció aquesta reducció de preus del tren entre Barcelona i les Terres de l'Ebre. Montse Castellà.
Ho rebem amb molta satisfacció perquè és una reivindicació que com a plataforma fa 3 anys que demanem i com a territori ja moltes dècades, que equipara el preu del tren al preu del bus, que va al voltant d'un 12%, este descompte, de manera global i de manera més concreta gairebé un 20% a les poblacions que eren més afectades per tarifes injustes.
De tota manera, tal com Montse Castellà manifestava, la portaveu de la plataforma Trens Dignes apuntava que caldrà continuar treballant per tal de millorar les freqüències i la inclusió al sistema tarifari integrat del territori.
Queda la pota encara fluixa de les freqüències i que no cal oblidar que si tinguéssim el sistema d'integració tarifària i unes rodalies decents a Terres de l'Ebre, segurament no caldria ficar estos pedaços tarifaris, però que els reben molta alegria i són molt benvinguts.
Recordem, aquestes noves tarifes entraran en vigor el dia 1 de gener de 2016 i afectaran tots els trajectes entre la ciutat de Barcelona i les Terres de l'Ebre, és a dir, totes les estacions de les línies R15 i R16.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Obrim ara un bloc dedicat a l'actualitat que generen els nostres ajuntaments. Comencem a Santa Bàrbara, on el ple que celebraran avui mateix, aquesta mateixa tarda, portarà a aprovació els pressupostos municipals per al proper 2016. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
L'Ajuntament de Santa Bàrbara convoca per aquesta tarda a les 8 una sessió ordinària de ple amb 5 punts a l'ordre del dia, dels que destaca l'aprovació, si s'escau, del pressupost per a l'exercici econòmic de l'any 2016, amb tots els seus annexes i documentació. També es debatran els models de la relació de béns patrimonials i registre d'interessos per a la seva inclusió al portal de la transparència i també està previst aprovar una moció anomenada Salvem les ambulàncies i servei mèdic a les Terres de l'Ebre. Un altre de suport a la resolució 1/11 del Parlament de Catalunya sobre l'inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre del 2015. Encara que no està reflexat a l'ordre del dia, segurament que, tal com avançava la regidora de Serveis Socials del nostre Ajuntament en una entrevista a la Plana Ràdio aquesta setmana, també es posarà a aprovació el nou Pla Local de Polítiques d'Igualtat d'Oportunitats de Gènere per al període 2016-2019.
Gràcies, Josep. Anem ara a Amposta perquè el polígon de l'Oriola, de la capital del Montsià, sembla ser que podria ser el lloc escollit per una empresa d'alimentació per instal·lar-se a les nostres terres. Així ho ha avançat l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, i així ens ho explica des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Tomàs, alcalde d'Amposta, ha manifestat que l'Ajuntament projecta treure a concurs unes parcel·les industrials del polígon de l'Oriola, de la capital del Montsià, que podria interessar una empresa alimentària. Una empresa que podria crear entre 20 i 30 llocs de treball. Escoltem l'alcalde d'Amposta.
En aquests moments hi ha una empresa que se quedaria quasi totes les parcel·les que tenim si sortigués fer, que és una empresa molt gran, tampoc no vull fer volar coloms, però estem treballant. Vull dir, hi ha diverses que volen vindre, una jo crec que acabarà venint, més que res perquè està ubicada en un altre lloc en el qual no pot créixer, ni legalment ni tampoc té capacitat per a créixer a nivell d'espais, i jo crec que la proposta que nosaltres li farem serà lo suficientment interessant.
Segons l'alcalde d'Amposta, aquesta és una de les diferents empreses que s'han interessat per instal·lar-se a Amposta, tot i que en principi són projectes que porta a cap l'Ajuntament dintre de les seves polítiques de dinamització industrial i creació de llocs de treball.
Gràcies, Manel. I encara en clau municipal, parlem ara de temes mediambientals, perquè l'Ajuntament de Deltebre està preparant la via jurídica per reclamar el dragatge de la bocana del riu Ebre a la desembocadura. L'Ajuntament anirà a totes en cas que la Generalitat i el govern espanyol no responguen després de les eleccions del proper diumenge. Des d'allà, des de Ràdio Delta, en té tota la informació Lluïsa Bertomeu.
Tot i la bona predisposició de les administracions a donar solucions als problemes que tenen les embarcacions pesqueres i d'esbarjo de Deltebre per superar la desembocadura, on s'encallen amb les bancs de sorra, l'Ajuntament del municipi ha començat a estudiar la via jurídica per reclamar-ho per si aquestes bones intencions no es ratifiquen en fets. Després d'algunes reunions les darreres setmanes, en concret una trobada a la Secretaria d'Estat de Medi Ambient a Madrid i també amb la Generalitat, el consistori de Deltebre confia en que les bones paraules i les bones intencions es materialitzen un cop passades les eleccions generals. De moment esperen respostes oficials, però ja han començat a estudiar la via jurídica. Concretament, l'alcalde de Deltebre avançava que aquesta setmana s'han reunit amb assessors jurídics per conèixer la viabilitat de portar el cas als tribunals. Lluís Soler.
Vam estar a la Secretaria d'Estat de Medi Ambient, que tenen molta predisposició a col·laborar, i en la Generalitat han parlat en tutti mundi, que tenen molta disposició a col·laborar, però al final ningú fica fil a l'agulla. I el que et diu tothom ara, deixa pots passar eleccions. Bueno, nosaltres ara el que estem és estudiant, estem esperant respostes oficials i estem estudiant la via jurídica que no s'havia estudiat mai.
L'alcalde també recordà que la situació de la bocana no es soluciona només amb un dragatge. Si draguem avui, l'endemà el problema pot ser el mateix, perquè si no només es mou l'arena, són diners llançats. No volen dragar per dragar. Que el contracte de manteniment del riu arribi fins la desembocadura, que la Generalitat faci això i que l'Estat doni els informes favorables per dragar, segons detallava el mateix alcalde.
Gràcies, Lluïsa. I encara una proposta més de l'àmbit mediambiental, una proposta que ens porta a l'Ametlla, perquè la Direcció General de Costes ha hagut d'esmenar l'error de l'empresa adjudicatària del Servei de Regeneració de les Platges després que s'hagués detectat que s'havia portat i abocat sauló, l'arena que resulta de la descomposició del granit a les pedreres, en lloc de sorra de platja a la zona de Cala Vidre i Cala Sant Jordi del municipi Calero. El consistori ja havia preparat un informe per portar el cas a la Fiscalia de Medi Ambient, tenint en compte que es tracta d'una zona protegida per la xarxa Natura 2000, una actuació que posava en risc les llacunes en praderia de Posidònia. L'alcalde de l'Ametlla, Jordi Gasani, explicava quins són els perills que hagués pogut suposar escampar aquest sauló a les platges de Cala Vidre i Sant Jordi i lamentava que Costes no hagués comunicat l'actuació al consistori. Jordi Gasani.
La platja havia un problema i és que és una zona delicada i davant hi ha totes unes praderies de Posidònia. Això pot provocar aigües túrbies, no se sap com pot afectar a la Posidònia. Tota la costa és xarxa Natura 2000, o sigui, no podem fer el que volem nosaltres, ni ells tampoc, encara que siguin els titulars de costes. I una mica és això, no? La sorpresa primera de que hem fet el mateix que amb les rotondes, ¿vale? Actuar i després ja mos aclarirem.
Segons fonts del govern espanyol i més enllà de la denúncia dels veïns a les xarxes socials, l'empresa de control de qualitat del propi Ministeri de Medi Ambient ja va detectar aquest passat dimarts l'equivocació i també ja s'ha donat ordre d'esmenar-la.
Informatiu Emute.
Obrim ara un bloc dedicat a successos. Parlem primerament del robatori de cable de coure que afecta la il·luminació de la Torre de la Carroba, una torre de vigilància del segle XIV de la capital del Montsià. El cost de la reparació d'aquests desperfectes sembla ser superarà els 5.000 euros. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Des de fa uns dies, la zona de la Torre de la Carroba i la mateixa torre estan a fosques. El robatori del coure d'aquest indret han deixat sense subministrament elèctric en aquest element patrimonial, una torre de vigia del segle XIV. Per restablir el servei, les arques municipals hauran de sufragar una despesa d'uns 5.000 euros. El sergent de la policia local, Emili Toledo, explicava que es van portar les bombetes i també els aparells on estava inclòs el coure. Ho escoltem.
Nosaltres vam fer una inspecció ocular dels danys que havien pogut causar i, en principi, sembla ser que van trencar les estructures de ferro que hi ha envoltant al foco i van prendre les 12 bombetes, així com els equips que fan funcionar el que són els focos exteriors que il·luminen la Torre de la Carroba.
L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha dit que és lamentable que s'hagin de suportar despeses de com aquesta de 5.000 euros per una acció vandàlica i que seran molt durs i estrictes amb aquests tipus d'actuacions.
Gràcies, Manel, i no te'n vagis encara perquè avui la crònica de successos porta més informació i és que han estat detingudes tres dones d'un mateix clan familiar per un delicte contra la salut pública per la venda de drogues a Amposta. És així?
Agents de Mossos d'Esquadra pertanyents a la comissaria d'Amposta van detenir el passat 14 de desembre tres dones de 57, 53 i 48 anys, totes tres de nacionalitat espanyola i veïnes d'Amposta, com a presumptes autores d'un delicte contra la salut pública, segons informa avui el cos policial. Les detencions són el resultat d'una investigació oberta a principis del passat mes d'octubre arran de diverses informacions, les quals apuntaven que en un domicili d'Amposta es podien distribuir substàncies estupefaents. Els agents van restablir un operatiu de vigilància del domicili i van poder comprovar el desenvolupament d'aquesta activitat delictiva, la qual s'estenia a d'altres dos habitatges de la mateixa localitat i era realitzada per un mateix clan familiar. L'operatiu va concloure el passat 14 de desembre amb les entrades policials als tres domicilis investigats on els agents van intervenir 99 dosis de cocaïna, 68 d'heroïna i diversos pots de vidre de bosses de plàstic que contenien capdells de marihuana, 3.100 euros en efectiu, així com una bàscula de precisió i diversos estris per tal de preparar les dosis. Les tres detingudes amb antecedents pel mateix tipus delictiu van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions d'Amposta. Una de les dones va quedar arrestada.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Obrim pàgina dedicada a les propostes d'agenda. Comencem anant a Santa Bàrbara. Un dinar per un dinar és l'acció solidària que enguany destaca en la 17a edició del Tu a Tu. La Plana Ràdio un any més es vesteix de Nadal per dur a terme aquest programa especial des de les 9 del matí d'avui mateix, en dijous, i fins les 7 de la tarda. Entre d'altres hi participaran el programa nadalenc, el bisbe de la diòcesi, el grup Lo Mafio i també la cantant Mia Fuentes. De tot plegat ens en parla des de la Plana Ràdio Josep Roig.
L'any 1998, el dijous abans de Nadal, la Plana Ràdio deixa de banda la seva programació convencional per oferir als oients l'especial de Tu a Tu, un magazín que des de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda omple de continguts variats i especialment preparats per aquesta jornada que pretén ser la felicitació nadalenca per a l'audiència de l'emissora municipal de Santa Bàrbara. Enguany, i com és tradicional, l'especial s'iniciarà amb la tertúlia dirigida en aquesta ocasió per Josep Martí i Josep Lluís Ferrer. Al decurs de la jornada passaran pels nostres estudis la directora del Museu de la Palma del Mas de Barberans, la presidenta de la Fundació Noelia, el bisbe de Tortosa o el director de Dissabtes de Teatre d'Ullacona. Tindrem les actuacions musicals del grup Lo Mafio i la nova veu ebrenca, Mia Fuentes. També els nens del centre Obert l'Oliveta s'encarregaran, com els altres anys, de cantar unes Nadales. Aquesta festa nadalenca de la ràdio serveix també per invitar a les regidores i regidors del municipi a que participen cada any amb una aportació singular i diferent. Enguany l'hem titulat Què es cuina al nostre ajuntament i els hem demanat que, a banda de felicitar l'audiència per aquestes festes, ens expliquen com porten el tema culinari i ens preparen una recepta. Destacar també, finalment, d'aquesta 17a edició del De Tu a Tu, que el programa col·labora un any més amb Càritas Parroquial, aprofitant les hores de programació per recollir aliments per als més necessitats. Enguany s'ha titulat Un dinar per un dinar perquè, entre tots els oients que passen per l'emissora a fer la seva aportació i per tal d'incentivar-la, es sortejaran tres dinars per a dues persones cadascun als restaurants Diego, Venta de la Punta i La Llar del nostre poble. Tancarà el programa especial una entrevista amb l'alcalde de Santa Bàrbara, Alfred Blanc, amb qui repassarem l'acció de govern dels darrers mesos per acabar amb la felicitació nadalenca corporativa municipal.
Gràcies, Josep. Més propostes d'agenda que novament ens porten a Amposta, perquè aquest proper dissabte l'Escola de Teatre i Circ d'Amposta presentarà la tercera nit dels gèneres teatrals, en aquesta ocasió amb la tragèdia i els bufons com a protagonistes. Des d'Amposta Ràdio, novament, Manel Ramon.
El teatre serà el protagonista aquest cap de setmana a Amposta, ja que l'Escola de Teatre i Circ de la capital del Montsià estrenarà a les 10 de la nit i al Casal d'Amposta la tercera nit dels gèneres teatrals. Es tracta de la mostra i posada en escena dels treballs realitzats pels alumnes de segon d'adults en els territoris dramàtics i de tragèdia i també dels bufons. Així ho explicava el director d'aquesta Escola de Teatre i Circ d'Amposta, Jordi Príncep.
La nit aquesta de gèneres és la tercera edició, com deia, i els diferents alumnes de segon que estan precisament treballant en els diferents territoris dramàtics exposaran els seus treballs de creació a partir de textos que hem recuperat d'antics, de textos clàssics grecs, i també textos que ells mateixos han creat. Per tant, és una invitació a veure pues, nous llenguatges també de l'escena i pues, passar-ho bé, perquè, per exemple, el territori dels bufons pues, és un territori que invita a riure, invita a pensar també, i sempre pues, té aquell punt picant, aquell punt, diguem, bufonesc, que, pues, que sempre ajuda a veure més enllà d'algunes coses que normalment no ens donem compte, no?
Per assistir a aquest singular espectacle teatral, que és obert a tothom, es requerirà invitació, de forma que els interessats poden adreçar-se a la web ETCA o trucar per telèfon per aconseguir una entrada per en aquest dissabte al Casal en aquesta tercera nit dels gèneres teatrals.
Gràcies, Manel. I diumenge que ve a l'Aldea hi ha prevista la celebració d'un contacontes per als més petits del municipi a l'Escrua. Un contacontes del que des d'Antena Aldaia ens en parla Seto Gallego.
És diumenge 20 de desembre i per anar fent boca del Nadal, que es troba a la cantonada, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea ha organitzat pels més menuts de la població un contacontes a l'Escrua. Albert Borràs, regidor de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea.
La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea us invita a l'espectacle infantil Xic, Tic, Mic, un conte de Nadal. Aquest proper diumenge, 20 de desembre, a les 5 de la tarda, al local de l'Escrua. Esteu tots invitats.
Un conte on els tres xiquets protagonistes, Xic, Tic i Mic, deixen tot el que fan per ajudar i acompanyar a repartir els regals amb els Mags d'Orient. Una aventura que podran gaudir els xiquets de l'Aldea aquest diumenge 20 de desembre i a les 5 de la tarda a l'Escrua, amb el conte de Nadal Xic, Tic i Mic.
2200 jornades gastronòmiques de la Clementina. Del 20 de novembre al 20 de desembre a Alcanar, les cases d'Alcanar i Alcanar Platja, organitzades per la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament d'Alcanar. 2200 jornades gastronòmiques de la Clementina.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat comentem avui també qüestions esportives. Per fer-ho, tornem a l'Aldea. I és que aquest proper diumenge, en el municipi Aldea, està prevista la celebració de la quinta cursa i marxa de Sant Silvestre. Des d'Antena Aldea, novament, Seto Gallego.
Diumenge 20 de desembre a l'Aldea tindrà lloc la quinta edició de la cursa Marxa Sant Silvestre. Una cursa de 10 quilòmetres, una marxa de 6 quilòmetres i enguany, com a novetat, comptarem amb la cursa Benjamí de 3,6 quilòmetres. En parlem amb Albert Borràs, regidor de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea.
Des de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de l'Aldea us invitem a participar a la cinquena edició de la cursa Marxa Sant Silvestre. El proper diumenge 20 de desembre a les 10 del matí. Aquest any, com a novetat, cursa Benjamí. Fem esport. L'esport és salut.
Les inscripcions a la cursa Marxa Sant Silvestre Aldeana es poden realitzar online des del web athleticevents.net o bé passant pel Casal de Joves. El termini finalitza aquest divendres 18 de desembre a les 6 de la tarda.
Gràcies, Seto. I encara en clau esportiva, abans d'arribar a la informació meteorològica, passem avui també per Alcanar i ho fem per passar balanç en aquesta gala de l'esport canareu que el passat cap de setmana se celebrava al Centre Cívic del municipi, una gala que enguany es va incloure també en tota l'activitat que el municipi d'Alcanar s'organitzava per tal de recaptar fons per a la Marató. Una gala de l'esport canareu que als nostres micròfons valorava el regidor d'Esports, l'Ajuntament d'Alcanar, Jordi Bord.
Aquest any doncs, la valoració també és molt positiva. La gala va comptar en un bon nombre d'entitats que van participar i se va retre un reconeixement a vora 70 esportistes, no?, de diferents entitats, ja siguin esports individuals o col·lectius. I després doncs, bueno, vam poder compartir, no?, un petit refrigeri conjuntament en un ambient distès i de molta cordialitat. Jo crec que va ser un encert este canvi de data de la gala i ficar-lo dins del marc de la Marató de TV3, perquè no deixava de ser un dissabte, no? de ser el punt final d'un dissabte molt esportiu, molt participatiu en la Marató de TV3, i especialment aquest any, que la Marató de TV3 va dedicada o anava dedicada un tema tan sensible i tan pròxim a l'esport com és la diabetis i l'obesitat. Jo mateix, a la meva intervenció a la mateixa gala, ho dia, ja que precisament la diabetis i l'obesitat tenen una de les millors teràpies en l'esport, i que més millor que podré realitzar un acte d'este tipus esportiu dins del marc de la marató.
Per últim, hem dit que en el transcurs d'aquesta gala esportiva es va fer el reconeixement en una 70 d'entitats i esportistes canareus, en reconeixements escollits per les mateixes entitats. Es van donar també, podríem dir, els 4 premis grans de l'any. Per al millor esdeveniment esportiu, la patinada popular organitzada pel Club Patí Alcanar, el reconeixement honorífic a tota una trajectòria de contribució al món de l'esport per a Benito Sancho, un home de 90 anys, el soci número 1 del Club Deportiu Alcanar, un home que va poder néixer al club i al qual encara hi continua vinculat. La millor promesa esportiva va ser Iker García, campió d'Espanya de motociclisme, i per últim el millor esportista del 2015 a Alcanar, un reconeixement que va recaure en el ciclista professional Benjamí Prades, membre de l'equip japonès Matrix Power Tag d'Osaka, amb el qual enguany ha fet una excel·lent temporada.
L'Agenda Ebre, un espai per descobrir les activitats culturals dels nostres pobles. Exposicions, teatre, música, fires, cultura, festa, tradició. Els protagonistes te ho expliquen cada divendres a les 7:30 de la tarda a Agenda Ebre. Agenda Ebre, un espai que pots escoltar per les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Tots els dimarts i dijous, des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, et posaràs al dia del que passa dins i fora de les pantalles cinematogràfiques. Arriba el Cine Meravelles per posar-te al dia de tot el que passa al món del cinema. Dimarts i dijous amb Jordi Curto. Taquilles, estrenes, comentaris, crítiques, tot això i molt més t'espera. En format 30 minuts, els dimarts i els dijous a les 7:30 de la tarda des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tens butaca reservada. 30 minuts els dimarts, 30 minuts els dijous per posar-te al dia del món del cinema amb Jordi Curto.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Un dia més, hem començat la jornada amb unes temperatures molt suaus. Aquestes són les mínimes que hi ha hagut avui, valors de 10 fins a 13 graus en punts de la costa, per exemple, la ciutat de Barcelona, també Portbou, han tingut 13 de mínima, amb molta inversió tèrmica al Pirineu, 0 graus en algunes valls del Pirineu, fins a 3 sota 0 en algunes zones fondes de la Cerdanya, i en canvi a alta muntanya trobem temperatures molt per sobre dels 0 graus, per exemple, a 2.500 metres n'hi ha 7 de positius, també amb vent del sud que ha fet pujar la temperatura avui a la Vall d'Aran, la mínima de Viella ha estat de 8 graus, i temperatures una mica més fresques en alguns punts de la Catalunya central, del Pla, Lleida. Avui a la ciutat de Lleida hi havia boira a primera hora, creient que s'anirà aixecant, i al migdia sí que pujarà una mica més la temperatura, però vaja, no s'enfilarà tant com en altres llocs. Núvols prims que encara ens van arribant. Són tots aquests fronts que arriben amb una mica més d'activitat aquí a l'oest de la península. Aquí poden deixar alguns ruixats i, en canvi, van perdent activitat a mesura que van arribant a l'altre costat de la península Ibèrica. I ens arriben tan sols les escorrialles. Totes aquestes capes de núvols són núvols poc importants que no han de deixar precipitacions, tot el contrari. I després, sota d'ells, la boira, creiem que s'acabarà aixecant també a partir de mig matí, migdia. Per tant, s'acabarà imposant el sol, sobretot a partir de migdia tarda. Potser queden algunes restes de núvols a les comarques de la Costa Brava, al nord-est, i d'altra banda també a Ponent podrien formar-se alguns núvols prims poc importants. Tot plegat amb unes temperatures suaus, altes, una altra vegada, que al migdia poden passar amb facilitat dels 20 fins a 22 graus. País Valencià també farà sol, sol a l'arxipèlag Balear. Aquí temperatures que poden arribar també als 21, 22 o fins a 23 graus previstos a Alacant. I aquests pròxims dies encara, divendres, dissabte, pot anar pujant la temperatura. A partir de la setmana que ve recula una miqueta, però de moment no veiem canvis importants a temps.
Com cada dia, amb la previsió del temps mirant cap al cel, arribem ja a l'hora de posar el punt i final en esta actualitat, en este repàs que és l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui dijous 17 de desembre, que novament i una jornada més ha estat elaborat amb la participació dels serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE, temps presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, com cada dia, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornem. Fins llavors. Feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.